de mans, crida pels drets.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dilluns, dia 9 de febrer, en què parlam de política. El PP guanya les eleccions autonòmiques a l'Aragó, però perd dos escons respecte dels anteriors comicis del 2023. Els populars continuen, però necessiten Vox per governar una formació, la de Santiago Abascal, que duplica la seva representació i passa de 7 a 14 diputats. El president en funcions del govern d'Aragó i també candidat Jorge Azcón insisteix, però, que només el PP pot governar.
Hemos ganado las elecciones y eso significa que solo el Partido Popular puede formar gobierno para los próximos 4 años.
D'altra banda, el Partit Socialista, que es presentava amb l'exministre Pilar Alegría, s'enfonsa fins als 18 escons, en perd 5 i empata el seu pitjor resultat històric. Alegría fa autocrítica, però també carrega contra el Partit Popular per haver convocat eleccions.
Nos preguntamos si el señor Azcón seguirá utilizando a Aragón como instrumento para sus ambiciones personales y partidistas, porque una vez más hemos visto cómo ha antepuesto una estrategia política a la estabilidad y a las necesidades reales de esta tierra.
Uns comicis que els partits conservadors també en fan una lectura estatal carregant contra el govern de Pedro Sánchez. Tot d'una, detallar amb les xifres i escoltar totes les veus abans per repassar amb altres titulars d'aquesta jornada. La flota de cotxes de lloguer de les Balears ha disminuït un 33% en 5 anys.
Les empreses del sector han passat de disposar de 120.000 vehicles a tenir-ne previstes entre 80 i 85.000 per enguany. Una reducció que es deu, entre d'altres factors, a les restriccions d'accés d'automòbils a les illes de Formentera i Eivissa durant els mesos d'estiu.
I mentrestant, a Eivissa, els sindicats reben més d'una quinzena de telefonades diàries relacionades amb la petició d'excedències.
Els treballadors de temporada renuncien a anar a l'illa aquest estiu pel preu de l'habitatge i l'encariment de la vida. Guadalupe López, d'UGT a les Pitiuses.
No les compensava ja venir a treballar a Eivissa, que antes se iban con un dinero y que ahora mismo ese dinero pues les lo comió por lo servido y que ya no les compensa venir a Eivissa. Allí con 1.000 euros vives y aquí con 2.000 mal vives.
I encara a Eivissa hi ha hagut dos ferits greus per un accident de trànsit a Sant Antoni.
Ha estat a nit quan faltaven pocs minuts per les 10 per una col·lisió entre un cotxe i una moto en la qual hi anaven dos ocupants.
I avui comença l'audiència provincial de Palma el judici amb jurat popular contra un home acusat d'haver assassinat un amic la nit de Nadal del 2023 a Mo.
La víctima va quedar inconscient després d'haver tengut una brega amb l'acusat. La fiscalia demana 20 anys de presó per ell per un delicte d'assassinat.
I la Guàrdia Civil ha desarticulat un grup criminal que explotava sexualment dones migrants sud-americanes sense papers.
Hi ha 5 detinguts i 12 dones han estat alliberades, tot i que la Guàrdia Civil sospita que les víctimes podrien arribar al mig centenar. La xarxa de delinqüents captava les víctimes als seus països d'origen a partir d'ofertes falses de feina a Espanya.
I avui comença una de les cites de referència del sector de l'hostaleria i la restauració a les Balears, la Fira Horeca.
Obre les portes a les 8:30 amb la gastronomia professional i el producte local com a protagonista. Protagonistes. Ja hem estat en directe, n'hem parlat fa uns minuts amb José Luis Córcoles, que és el cap de comunicació d'Horeca.
L'any passat vàrem passar 16.000 persones, professionals de hostaleria i restauració, i aquest any trobem que serà més o menys el mateix nombre.
I en els esports, el Mallorca acaba la jornada fora de la zona de descens. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El Mallorca, tot i la derrota contra el Barça de dissabte, ocupa la 16a posició amb 24 punts. Tan sols podria deixar-lo en descens una victòria del Rayo l'Oviedo en el partit que va ser ajornat i que encara no té nova data. El conjunt mallorquinista descansa avui i serà demà quan començarà a preparar el partit de diumenge contra el Betis a Somos, l'equip andalús que va guanyar ahir a l'Atlètic de Madrid per 0-1. També en futbol, a la Primera Federació, derrota de l'UDI Eivissa per 3-2 al camp del Coel, Betis Deportivo, i a Segona Federació la jornada 22 ha deixat 3 victòries d'Atlètic Balears, Societat Esportiva Eivissa i Andrats, una derrota, la del Porreres, i un empat, el del líder, el Poblense.
I sàpiguem ara quin temps tindrem avui dilluns. Dani Capó, bon dia.
Bon dia. Pel que fa al temps, avui continuem sense grans canvis. Tindrem alternança de sol amb moments de cel més carregat, sense descartar qualque brusca local, sobretot a les Pitiuses, amb unes temperatures sense canvis importants i un vent que bufarà entre fluix i moderat de llevant.
I avui també destacam un so d'aquesta matinada que ens arriba dels Estats Units.
Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sale tu balcón.
És l'actuació de Bad Bunny a la mitja part de la Super Bowl, que enguany ha tingut un component polític amb crítiques a Donald Trump i amb una reivindicació de la identitat llatinoamericana.
God bless America!
Tornem a repassar el que va donar de si aquesta nit a la Super Bowl d'aquí uns minuts. Ara són les 8 i 5. En Rafa Andrés, el control tècnic i Avançant López, Toni Escanelles i Caterina Bany. Continua.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Y hay un mensaje claro, nítido, inequívoco. Es el Partido Popular de Aragón ha ganado las elecciones.
Així celebrava el candidat del Partit Popular i president en funcions del govern d'Aragó, Jorge Azcón, la victòria a les eleccions autonòmiques. Ha estat el partit més votat, tot i que perd 2 escons i queden 26. El bloc de la dreta, però, consolida amb força la seva majoria a les Corts d'Aragó perquè Vox ha estat el gran beneficiat de la nit electoral. Duplica la seva representació de 7 a 14 diputats. El PSOE, per part seva, s'enfonsa fins als 18 escons, en perd 5 i empata el seu pitjor resultat històric.
El Partit Popular ha obtingut un resultat molt similar al de les anteriors eleccions, amb un 34% dels vots. N'ha obtingut fins i tot més que el 2023, però ha perdut un punt percentual perquè la participació ha pujat. Aquesta és la rebuda de Jorge Azcón per part dels seus militants. Ell insisteix que només el PP pot governar.
Hemos ganado las elecciones y eso significa que solo el Partido Popular puede formar gobierno para los próximos 4 años.
Un missatge dirigit en part a Vox, a qui previsiblement necessitarà per ser investit després d'unes eleccions convocades precisament per la incapacitat de posar-se d'acord amb Vox per aprovar uns pressupostos. Ara, la formació d'Abascal reforça la seva posició, és la tercera força política amb gairebé el 18% dels vots i duplica la seva representació amb 14 escons. Amb aquest ambient eufòric a la seva seu, el candidat Alejandro Nolasco diu que ha guanyat el sentit comú.
A favor de la seguridad, a favor del campo, a favor de que los jóvenes puedan tener una vivienda, a favor de la bajada de impuestos, a favor de que Aragón vaya mejor y sea abierto ese halo de esperanza verde. Así que, de verdad, muchísimas gracias. Ha ganado el sentido común.
En canvi, cares molt llargues a la seu del PSOE, passa del 29 al 24% dels vots, és la segona força amb 18 escons, i la seva candidata, la fins fa poc ministra i portaveu del govern central, Pilar Alegría, fa autocrítica, però també carrega contra el PP per haver convocat eleccions. Diu que ara Azcón serà més hostatge de Vox.
Nos preguntamos si el señor Azcón seguirá utilizando a Aragón como instrumento para sus ambiciones personales y partidistas, porque una vez más hemos visto cómo ha antepuesto una estrategia política a la estabilidad y a las necesidades reales d'esta tierra.
Només hi ha un partit d'esquerres que puja. És la Junta Aragonesista. Passa de 2 a 6 escons i el seu candidat és Jorge Puello.
Y es bueno para Junta Aragonesista porque esto ha sido gracias a los jóvenes y a las jóvenes de Aragón. Pero insisto, es un mal resultado para Aragón. Tenemos a la ultraderecha más fuerte que hemos visto nunca.
Hi ha 2 partits més amb representació a la Cambra Autonòmica. Teruel Existe ha tret 2 diputats i Esquerra Unida Sumar, 1. Per cert, que aquí a les Illes, la presidenta del govern, Marga Proens, ha donat l'enhorabona al seu company de partit, a Jorge Azcón, a través de les xarxes socials. Diu que és una altra derrota contundent del sanchisme.
I que en diuen els partits en clau estatal. Rebeca Torrós, la secretària d'Organització del PSOE, Miguel Tellado, és el secretari general del Partit Popular.
El PP adelantó las elecciones de Extremadura y de Aragón, en teoría, porque no tenía presupuesto. Ahora, ni presupuesto, ni gobierno. Ni en Extremadura, ni en Aragón.
Es el reflejo claro de lo que piensa toda España.
Una España que está harta de Pedro Sánchez, de sus portavoces, de sus mentiras, de su desigualdad, de su nefasta gestión i de su corrupción masiva.
El resultat dels comicis a l'Aragó contrasta amb el de les eleccions presidencials a Portugal. Allà el socialista José Antonio Seguro ha guanyat la segona volta amb un 66% dels vots. El líder de Chega, el polític d'extrema dreta, André Ventura, n'ha obtingut el 33%.
Seguro ha rebut el doble de vots que la primera volta i això evidencia que alguns votants que en aquella ocasió es van decantar per altres formacions ahir van preferir el socialdemòcrata per damunt del candidat de l'extrema dreta. Ha estat una remuntada en comparació amb les primeres enquestes que atorgaven a Seguro només el 6% dels vots i finalment es convertirà en el pròxim president portuguès.
I aquí a les Illes ha nascut una nova proposta política, la Federació d'Entitats Independents Municipals, un nou espai que agrupa partits locals independents. Més de 100 persones han donat suport a aquesta proposta que comença amb 12 partits de diferents municipis de Mallorca, dos més a punt d'incorporar-se i converses obertes també amb formacions de Menorca i d'Eivissa.
No ho diuen de manera oficial, però a la presentació d'aquest diumenge han explicat que treballen en el programa electoral de cara a poder presentar-se a les eleccions autonòmiques del 2027. Volen, diuen, superar el bipartidisme i traslladar al Parlament les demandes dels pobles. Sebastià Aguiló, portaveu de Seny i Sentit de Solla, és el president de la FEIM.
L'objectiu també és poder arribar a concurrir a unes eleccions autonòmiques a nivell de Parlament i Consell. O de pensar que els independents sempre tenen un mateix problema. Quan té aquestes eleccions, la gent m'ho diu, estem molt contents del vostre projecte, i m'ho diuen, però en el Consell i en el Parlament, en qui hem de votar? I aquí, fins ara, nosaltres li tenim que dir a qui trobeu. Ara ja no.
I passen 11 minuts a les 8. I avui també vos explicam que la flota de cotxes de lloguer ha disminuït un 33% en 5 anys. Les empreses del sector han passat de disposar de 120.000 vehicles fa un quinquenni a tenir-ne previstos entre 80.000 i 85.000 per enguany. Aquesta reducció es deu a les restriccions d'accés d'automòbils a les illes de Formentera i d'Eivissa durant els mesos d'estiu, entre d'altres factors.
També es planteja limitar l'entrada de cotxes a Menorca, però encara no s'han donat els detalls de quan i com serà. El president de Valeval, Carlos Herrera, critica que es prenguin mesures com aquesta. Afirma que tenen un impacte negatiu en el sector, que no són efectives i que hi continuarà havent saturació perquè, a parer seu, els responsables no són els coneguts com a rentacars.
I una vez que sepas la cantidad de vehículos que hay y cuál es la problemática de cada una de las distintas flotas, particulares, no, particulares residentes, no residentes y rentacar, podrás tomar decisiones. Pero es que ahora mismo se están tomando decisiones a ciegas.
Així mateix, Ramon Reus, que és el president de l'altra associació, la EBAP, atribueix a les restriccions la disminució d'exportacions d'automòbils.
El rentacar puro y duro, ¿no? O sigui que tinguem els cotxes aquí a Balears i que els puguin alquilar durant 6 o 7 mesos i després pues, el demanen i ja està, ¿no? O sigui, l'exportació pura i dura que se feia antes, que era un negoci, pues ara no se fa. Jo crec que rentacar no han de fer negoci d'exportacions, sinó que han de fer negoci d'alquilar cotxos, de tenir un preu més o menys digne.
Les previsions quant a clients i ingressos per aquest 2026 són positives. És cert, però, que anticipen que es mantindrà la tendència respecte de l'any passat amb els mateixos clients, però que llogaran els cotxes menys dies.
D'altra banda, els petits comerços de Palma, Valldemossa i de Solla, afiliats a Pimeco, asseguren que aquesta temporada baixa està sent fluixa i ho atribueixen a l'arribada de creuers. En total, aquest mes de gener n'han arribat 10, 5 menys que en el mateix període de l'any anterior. L'Associació Internacional de Línies de Creuers atribueix el descens als moviments anticreueristes i a les noves regulacions.
La presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, ho atribueix al manteniment de les restriccions del número d'aquest tipus de vaixell per part del govern autonòmic, d'acord amb l'entesa vigent amb la patronal creuerista CLIA, que va signar l'anterior govern de l'esquerra i té vigència fins aquest estiu. Segons dades de l'autoritat portuària, al gener hi ha hagut al port de Palma 10 escales de creuers, 5 manco que en el mateix període de l'any anterior.
Malauradament, està sent un hivern molt difícil per als comerços que tenien aquest goteig de venda gràcies als creueristes i amb totes les restriccions que s'han pres, s'està notant molt i està fent molt, molt de mal.
Clia recorda que l'activitat dels creuers s'estén durant un període més ampli que la temporada turística habitual, especialment en els mesos de primavera i tardor, un fet que asseguren pot contribuir a la desestacionalització i a donar suport a l'activitat comercial fora dels mesos de màxima afluència. L'associació atribueix també el descens d'escales, els moviments anticreueristes i a l'enduriment de la regulació del sector. Alfredo Serrano és el director de Clia.
Quizá el mayor impacto que nota localmente, los comerciantes, los restauradores, los guías turísticos, las atracciones. Quizá en verano tienen mucha actividad, pero bueno, en temporada baja el sector de los cruceros permitía pues que tiendas, que restaurantes y que algunas otras actividades se mantuviesen abiertas.
Serrano adverteix que les temporades altes del sector se solen concentrar en els mesos d'estiu i per això apunta que caldrà esperar a finals de l'any per poder fer un balanç més ajustat sobre si s'està produint o no una reducció del trànsit de creuers a les Balears.
I continuem parlant encara d'empreses turístiques.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Aquesta setmana comença amb una de les cites de referència al sector de l'hostaleria i la restauració a les Balears. A les 9:30 s'inaugura la Fira Horeca amb la gastronomia professional i el producte local com a protagonista. Serà el Velòdrom Illes Balears i allà ja hi ha Caterina Vany. Caterina, bon dia, tot a punt perquè comenci la novena edició d'Horeca.
Com dit, idò, tot a punt, perquè ja hi comença a haver aquí força moviment, perquè des d'avui mateix, com dèiem, fins dimecres Mallorca esdevé tot un punt de trobada del sector de les empreses d'hostaleria, també de la restauració, a pocs mesos ja, com sabeu, de l'inici de la temporada turística. No, de vegades veiem ara mateix una gran zona expositiva amb desenes de parades, on el vermell, per exemple, és un dels protagonistes, el vermell de la sobrassada, també el vermell de la tomàtica de Ramallet, perquè us en faceu una idea, la fira aplega cada any normalment 16.000 visitants professionals i més de 500 marques diferents. Han de dir que aquest dia hi veurem molta gastronomia també mitjançant espectacles de cuina i enguany l'aposta més ferma, l'aposta més clara és els productes de la terra com a reclam més primigeni. Escoltem José Luis Córcoles, que és cap de comunicació d'Horeca.
I el producte local és la base. Sense els pallets, sense les persones de la mà, no tenim futur identificatiu com a Mallorca, com a Balears. Llavors l'hem de protegir i aquí tenen els ponts entre els productors i els qui compra, qui posa a taula els productes, perquè se posin d'acord i perquè s'apoyin entre ells i que la roda de l'economia continuï.
En aquesta línia enguany, de fet, en el marc d'Horeca es lliuraran els guardons de producte emblemàtic, per exemple, Pau Llull de Forn Fondo de Palma, compromís hoteler a la família Amengual, cuina emblemàtica també a Miquel Gelabert, en aquest cas de Can Merc. Fins aquí, companys, a la Fira d'Horeca.
Gràcies, Caterina. Són ara les 8:17. En clau laboral, els sindicats reben més d'una quinzena de telefonades cada dia relacionades amb la petició d'excedències a Eivissa. Els treballadors de temporada renuncien a anar a l'illa aquest estiu pel preu de l'habitatge i per l'encariment de la vida. Gemma Guasc.
És una tendència dels darrers anys. Els treballadors fixos discontinus provenents de la península ja comencen a informar-se sobre si poden demanar excedència per evitar venir a fer feina a Eivissa durant la temporada. Asseguren que no els surt a compte per l'elevat preu de l'habitatge. Guadalupe López és secretària general de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum d'UGT a les Pitiüses.
No les compensava ja venir a treballar a Eivissa, que antes se iban con un dinero y que ahora mismo ese dinero pues les... lo comido por lo servido, y que ya no les compensa venir a Eivissa. Allí con 1.000 euros vives, ya aquí con 2.000 mal vives.
A la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera ja assumeixen que tornaran a tenir problemes per a trobar personal enguany. Manuel Sendinón és el gerent.
Es una dificultad de cada año conseguir que la gente venga. La vivienda es un escollo fundamental. Y las empresas pues se organizan para facilitar el alojamiento, ver cómo contratan según qué cosas, se renuncian a habitaciones, se renuncian a servicios.
A la falta de personal s'hi afegeix, segons destaquen els hotelers, l'absentisme laboral.
Lo llamamos absentismo de fin de semana. Es un perfil de trabajador joven que combina el ocio y el negocio y entonces luego necesita más días de descanso.
Afirmen que l'absentisme s'ha incrementat d'una manera molt significativa en els darrers 3 o 4 anys.
I després de la posada en marxa del Tribunal d'Instància Palma, ara fa poc més d'un mes, el sindicat CECIP denuncia que el Ministeri de Justícia ha reduït en un terç els funcionaris que fan feina als jutjats d'instrucció i a la jurisdicció penal. Segons el sindicat majoritari a l'Administració de Justícia, la situació encara és caòtica, Carme Moreno.
Amb els canvis introduïts en la nova llei d'eficiència, el Ministeri de Justícia preveu crear 13 noves places de jutge el 2026 a les Balears. El responsable del CECIF, a l'àrea de justícia, Pablo Rodríguez, lamenta que aquest increment no vagi acompanyat de l'ampliació de més places de funcionaris i, a més, lamenta que Madrid s'oblidi de dotar de personal jurisdiccions que van sobrecarregades, com la social o el contenciós administratiu, on es fixen judicis a 2 anys vista.
Todavía es caótica, aún es caótica. Nos va a costar salir. Pues ahora estamos peor. Entendemos que la situación ha empeorado desde el mes de diciembre, en el que ya se empezó a semiparalizar el servicio a consecuencia de empezar a realizar los traslados y tal, y desde la implantación de los tribunales de instancia tendremos que mucho más.
Segons Pablo Rodríguez, encara hi ha companys que no tenen ben definides quines són les seves funcions i explica que viuen una situació de burnout.
També nos preocupa mucho cómo está la salud emocional de los compañeros. Hay compañeros que lo están pasando bastante mal porque estamos en una situación o están en una situación de confusión, de desconcierto, precisamente por esto, por el grado de improvisación y el grado de desorganización que se ha dado en la implantación.
A diferència de l'opinió del president del Tribunal Superior de Justícia de les Balears, Carlos Gómez, que fa poc ha dit a Iveta Ràdio que creu que les mediacions ajudaran a descongestionar els assumptes civils, el responsable de justícia, el CECIF, considera que es tracta d'una privatització de la justícia perquè té un cost pels usuaris i diu que posa pals a les rodes a la interposició de plets judicials.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I avui comença l'audiència provincial de Palma, el judici amb jurat popular contra un home acusat d'haver assassinat un amic la nit de Nadal del 2023 a Mó. La víctima va quedar inconscient després d'haver tingut una braga amb l'acusat. La fiscalia demana 20 anys de presó per a ell per un delicte d'assassinat.
L'agressió va córrer les rodalies de l'estació d'autocars de Mó. S'inicià amb una braga al carrer, dos homes, després d'haver sopat junts i d'haver consumit alcohol i substàncies estupefaents. Segons l'enregistrament de les càmeres de vigilància i també les declaracions d'alguns testimonis, un dels homes va caure en terra i l'altre li pegà coces al cap fins que va quedar inconscient. Tot d'una va ser traslladat a l'Hospital Mateu Orfila en estat crític. El seu agressor va ser detingut 2 dies després, acusat d'un delicte de tentativa d'homicidi, té antecedents policials i judicials i va ser enviat a la presó de Menorca. La víctima, de 49 anys, va morir 10 dies després d'estar en coma induït.
I també a Menorca avui, tècnics d'Es Castell mesuraran el perill d'esllavissada d'algunes cases de Cala Sant Esteve. La idea és començar amb els edificis que puguin tenir mancor risc, que en el cas de la Cala són els que van de la carretera a la mà al primer tram.
Divendres l'Ajuntament d'Es Castell va ordenar desallotjar totalment Cala Sant Esteve i el Fonduco per perill de despreniment. L'endemà es va acordar aquesta revisió amb l'Associació de Veïners de Cala Sant Esteve, que més endavant s'aplicarà també al Fonduco.
I a Eivissa hi ha hagut 2 ferits greus per un accident de trànsit a Sant Antoni de Portmany. Està tenit quan faltaven pocs minuts per les 10 per una col·lisió entre un cotxe i una moto en la qual anaven 2 ocupants. El xoc ha estat al punt quilomètric 8 de la carretera Eivissa 600, quan per causes que s'investiguen un cotxe ha impactat contra la moto. Els 2 ocupants han estat atesos per 2 ambulàncies traslladats a l'Hospital de Can Misses i a la Clínica de Can Vilàs.
Guàrdia Civil! Guàrdia Civil! Aquí a la una!
I això que escoltau és el so dels agents de la Guàrdia Civil tomant la porta d'un domicili que funcionava com a base d'una xarxa d'explotació sexual a les Illes. L'operació ha permès a la Guàrdia Civil desarticular una organització criminal que explotava sexualment dones en situació administrativa irregular. La majoria eren joves procedents de Sud-amèrica, principalment de Colòmbia. Hi ha 5 detinguts i 12 dones han estat alliberades, tot i que la Guàrdia Civil sospita que les víctimes podrien arribar al 500.
El jutjat d'Incas el que du el cas, les víctimes eren captades al seu país d'origen amb falses ofertes laborals que prometien feina en el sector de l'hostaleria, però després en arribaren obligades a exercir la prostitució sota amenaces i coaccions constants. Majoritàriament eren dones joves en situació irregular i procedents de Colòmbia.
La situación de las víctimas se veía agravada por el hecho de que, dada la situación irregular, no podían acudir a los servicios asistenciales, policiales o sanitarios. Por estos hechos han sido detenidas 5 personas por los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y trata de seres humanos.
Les víctimes eren també obligades a subministrar drogues als clients i fins i tot arribaven a ser forçades a consumir-les. Elles també, fet pel qual la xarxa criminal també en traia un profit econòmic. És la segona operació d'aquestes característiques que es du a terme en poc temps a les illes. Fa només 2 setmanes la Policia Nacional va alliberar 15 dones d'origen asiàtic, víctimes de tràfic sexual, i van detenir 14 persones.
I d'altra banda, la Policia Nacional ha arrestat a Palma un home per assetjar una dona durant mesos.
Es va presentar en diverses ocasions al seu lloc de treball, a un supermercat proper on vivia la víctima. A l'home se l'investiga per un presumpte delicte d'assetjament i l'autoritat judicial ha decretat, com a mesura preventiva, un ordre d'allunyament.
Són ara les 8:25. Anem amb els esports.
Informatiu Matí. Esports.
I començant parlant del Mallorca, que acaba la jornada fora de la zona de descens. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El Mallorca, tot i la derrota contra el Barça de dissabte, ocupa la 16a posició amb 24 punts. Tan sols podria deixar-lo en descens una victòria del Rayo a l'Oviedo en el partit que va ser ajornat i que encara no té nova data. El conjunt mallorquinista descansa avui i demà començarà a preparar el partit de diumenge contra el Betis a Son Moix. L'equip andalús, que hi va guanyar l'Atlètic de Madrid per 0-1 al Metropolitano. A més, la jornada 23 de Lliga deixava ahir aquests altres resultats. A la vez 0, Getafe 2. Amb aquesta victòria, el conjunt madrileny supera la classificació al Mallorca, i qui també supera el Mallorca és el Sevilla, que va empatar 1-1 contra el Girona. L'Atlètic Club de Bilbao, 2 mesos després, va tornar a guanyar, ho va fer per 4-2 al Llevant, i el Real Madrid va guanyar més tard ja per 0-2 al València. Avui es tancarà la jornada amb el Villarreal espanyol a les 9 del vespre. Més futbol. A la Primera Federació, derrota inesperada de l'UD Eivissa, que va perdre per 3-2 al camp del COE, el Betis Deportivo. Els gols de José Albert i Unai Medina no varen ser suficients i el conjunt blau-cel va tornar a deixar males sensacions. Sentim el que deia l'entrenador de l'UD, Miguel Álvarez.
Lo que te decía anteriormente, defensivamente era un equipo muy fiable, estaba, me parece, tercero o cuarto equipo menos goleado, y hoy recibes 3 goles con 3 ocasiones que dice que en fútbol son demasiadas posibilidades muy groseras, porque han sido errores, pues eso, groseros, para poder competir fuera y ganar.
A la segona federació, la jornada 22 va deixar 3 victòries, una derrota i un empat. El líder, el Poblense, va empatar 0 contra l'Alcoyà i manté la primera posició a la classificació. Sentim Òscar Troya.
Yo creo que en línea general es contento con la evolución del equipo, es un punto más, el equipo sigue compitiendo, el equipo sigue creyendo y el equipo en el minuto 90 va por el partido, se siente ganador, quiere los 3 puntos y estamos jugando, que no nos tenemos que olvidar, contra un grandísimo rival. No nos basta el empate, hemos querido ir a por el partido, a veces se consigue los 3 puntos, a veces no.
L'Atlètic Balears va sumar els 3 punts, guanyant per la mínima el València Mestalla 1-0, amb debut golejador de Darius Fustos. També va guanyar la Societat Esportiva Eivissa davant un rival directe, el Castelló B, ho va fer per 3-1, un triomf que situa els de Raúl Cassany 7 punts per damunt del descens. Sentim l'entrenador.
Era important guanyar, després de 3 partits sense guanyar, fer bo el punt de l'altre dia fora, guanyar en casa i tornar a sumar, que estar ja en 30 punts ahí un poc respirant més i mirant un poc cap avall a veure què passa. Sumar 3 punts sempre és positiu per a reforçar.
I victòria també de l'Andrat, va ser contra el Torrent per 1-0. Tot i el triomf, els de José Contreras queden a 4 punts del play-off de descens. Sentim l'entrenador del conjunt d'Andritxol.
Creo que hemos hecho un partido completísimo. Sí, es verdad que, bueno, después de fallar el penalti, pues bueno, nos ha pegado un poco un bajón, pero hemos seguido creyendo. Y la verdad es que muy contento, sobre todo por los chicos, porque a nivel mental el grupo estaba bien, pero necesitábamos una victoria y yo creo que a partir de ahora el equipo irá creciendo más.
El Porreres va ser l'únic equip que no va puntuar fora de casa amb derrota per 2-0 al camp del Reus. Pel que fa a la classificació, el Poblense es manté com a líder amb 43 punts, l'Atlètic Balears el segon amb 39, l'Eivissa es desè, mentre que continuen en zona de descens l'Andrats i el Porreres. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal torna a la competició aquest dimecres a la pista del Movistar després de l'aturada internacional. Un descans en què els seus jugadors han tingut un paper destacat amb les seves seleccions. Lucao i Fabinho s'han proclamat campions de la Copa Amèrica amb el Brasil, mentre que Mario Rivillos s'ha convertit en bicampió d'Europa amb la selecció espanyola. El combinat nacional va rebre ahir el reconeixement de la Federació de Futbol. Sentim Rivillos.
Pues hemos hecho un torneo, yo creo, de 10. Cada partido nos íbamos encontrando muchísimo mejor y yo creo que se ha visto una selección divertida, una selección vertical, que es lo que queremos, lo que nos pide el míster, que ataquemos. Y yo creo que se ha visto, pues lo que digo, una selección divertida.
En bàsquet, el FIB Vui Palma, després d'acumular dues derrotes consecutives, va guanyar ahir el Melilla per 84-78. Una victòria que enfila els palmassans fins a la novena plaça, just per darrere de l'Èstia, que recordem també va guanyar dissabte per 89-81 al Cantàbria. I a la segona FEB, el Clas Sant Antoni va sumar una nova victòria després d'imposar-se a l'Albacete per 96-91. I en tenis, avui vespre comença el camí de Jaume Monà a l'ATP 500 de Rotterdam. El tenista mallorquí debutarà a la primera ronda contra el noruec Nikolai Butkov. En tenis, posant punt final a la informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:30. Repassam quines seran les claus d'aquest dilluns. Les direccions nacionals dels partits polítics reuneixen avui a les seves direccions per estudiar en clau estatal els resultats de les eleccions autonòmiques de l'Aragó. Uns comicis que ha guanyat el PP, que això sí, perd dos escons en respecte dels anteriors comicis, els del 2023.
Els populars continuen, però, necessitant Vox per governar. Una formació, la de Santiago Abascal, que duplica la seva representació, passa de 7 a 14 diputats, i d'altra banda, el PSOE, que es presenta amb l'exministre Pilar Alegria, s'enfonsa fins als 18 escons, en perd 5 i empata el seu pitjor resultat històric.
I la flota de cotxes de lloguer de les Balears ha disminuït un 33% en 5 anys.
Les empreses del sector han passat de disposar de 120.000 vehicles a tenir-ne previstes entre 80 i 85.000 per enguany, una reducció que es deu, entre d'altres factors, a les restriccions d'accés d'automòbils a les illes de Formentera i Eivissa durant els mesos d'estiu.
I a Eivissa hi ha hagut dos ferits greus per un accident de trànsit a Sant Antoni de Portmany.
Ha estat a nit, quan faltaven pocs minuts per les 10, per una col·lisió entre un cotxe i una moto, en el qual hi anaven dos ocupants.
I a partir de les 8:45, tindrem més informació de proximitat. Serà el temps per les notícies de cada illa a les eleccions insulars. Avui comença l'Audiència Provincial de Palma, el judici amb jurat popular contra un home acusat d'haver assassinat un amic la nit de Nadal del 2023 a Mox. El Camarasa, bon dia.
Bon dia. La víctima va quedar inconscient després d'haver tingut una brega amb l'acusat. La fiscalia demana 20 anys de presó per a ell per un delicte d'assassinat. L'agressió va ocórrer a les rodalies de l'estació d'autobusos de Maó. S'inicia una brega al carrer entre dos homes després d'haver sopat i d'haver consumit alcohol i substàncies estupefaents. Segons l'enregistrament de les càmeres de vigilància i també les declaracions d'alguns testimonis, un dels homes va caure en terra i l'altre li pegà coces al cap fins que quedà inconscient. El seu agressor té antecedents policials i judicials i va ser aleshores enviat a la presó. La víctima, de 49 anys, va morir 10 dies després d'estar en coma induït.
I els sindicats reben més d'una quinzena de telefonades diàries relacionades amb la petició d'excedències a Eivissa. Elena Gregori, bon dia.
Bon dia. Els treballadors de temporada renuncien a venir a Eivissa aquest estiu pel preu de l'habitatge i l'encariment de la vida. Asseguren que no els surt a compte per l'elevat preu també de l'habitatge. La Federació Hotelera ja assumeixen que tornaran a tenir problemes per a trobar personal.
I l'Ajuntament de Solla vol cedir els terrenys de la plaça de les teixidores a l'Ibavi perquè s'hi construeixi una promoció de 24 habitatges protegits. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Actualment acull un aparcament de 100 places l'Ajuntament. El vol soterrar i construir un habitatge públic per donar resposta a la crisi de l'habitatge que es viu en el municipi. Es tracta d'una mesura que defensa el consistori, però que ha generat oposició entre alguns veïnats.
I duim dies pendents del temps amb molta pluja acumulada i just aquest cap de setmana hi han posat dates, hem conegut com han augmentat les reserves hídriques.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
De fet, Eivissa ha deixat d'estar en prealerta per sequera després de 3 anys, després que les reserves hídriques hagin crescut fins al 51%. Per valorar aquestes xifres, saludam el director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat. Bon dia.
Molt bon dia a tots.
Primer de tot, que suposa que Eivissa ja no estigui en prealerta per sequera?
Bueno, una gran notícia i un canvi de la perspectiva que tenim els propers mesos, no? Vàrem acabar a setembre amb un 26%, ha pujat 25 punts i veiem els resultats d'aquestes pluges tan intenses que hi va haver setembre i octubre i després que ha continuat fins al mes de gener.
Tot i això, el Pla de Mallorca sí que manté la situació d'alerta, mentre que les àrees de Menorca, d'Artà, Manacor, Felanitx i Palma Alcúdia estan en situació de prealerta. Aquestes pluges, per tant, encara no han estat suficients per solventar al 100% la situació de l'aigua a les illes.
A veure, explicar-vos que així com en els embassaments i les fonts, la reacció d'abans les pluges és pràcticament immediata en el tema dels aqüífers. En el cas dels aqüífers doncs, hi ha un retras, no?, que mos arriba aquesta aigua que ha plogut en superfície i se va infiltrant per tard d'unes setmanes, inclús mesos. Ara hem vist i vist aquests resultats d'unes pluges que plogueren, que van caure el mes de setembre, octubre, no? Aquestes dades que veiem ara reflexen part de les pluges de desembre. Ara els mesos que venen, veurem creixer aquestes reserves. Penseu que és mes d'abril, és el moment on se vol la punta de màxim de reserves.
Uh-huh. En comparació amb l'any passat, per tant, en quina situació ens trobem?
A veure, ara estem millor que la millor situació de l'any passat era pitjor que l'actual. Per tant, ara estem amb aquest 51%, que és semblant a l'any passat per aquestes dades, i esperant per arribar en aquest 58%, 57-58% quan arribem en aquest mes d'abril. Esperem que continuïn les pluges. Ara hem de veure ja amb optimisme aquesta 2026, un missatge de tranquil·litat, i això no vol dir que no deixem de fer feina en tot el pla d'infraestructures, amb aquesta cultura de l'aigua, millorar l'eficiència. Bona paraula, ara podem estar tranquils per aquest 2026.
Clar, precisament li anava a demanar, senyor Calafà, quines polítiques, obres públiques s'estan fent per passar millor aquestes crisis de l'aigua?
A veure, la solució està en millorar les infraestructures. És un tema d'inversió, el nostre programa d'inversions. Pues ara hem publicat, acabem de publicar aquests dies la redacció de les tres noves desaladores que faran les tres illes més grans, i continuam amb l'ampliació de la xarxa amb alta, per suposat, ajudant en els ajuntaments a millorar l'eficiència, i un caramuit fins a un 20. Ara mateix tenim unes 22 obres que estan en diferents fases d'execució i de redacció de projectes per aconseguir tenir unes infraestructures que ens donin aquesta garantia. Hem de continuar amb aquest pla d'infraestructures per posar més aigua en el sistema i gestionar-la millor.
I ja per acabar, de cara a l'estiu, amb aquestes dades que tenim a damunt la mà i amb les previsions també que incrementin aquestes reserves hídriques durant els pròxims mesos, senyor Calafat, podem dir que aquest estiu no faria falta aplicar restriccions?
Les dades que tenim a dia d'avui i en el sistema de desalació que tenim en el 100%, penso que podrem, estic segur, que aquest estiu tenim garantides aigua.
I també amb aquest missatge acabem l'entrevista parlant de recursos hídrics amb les darreres xifres que hem conegut aquests darrers dies, en què les reserves han crescut fins al 51% a les Balears. Eivissa ha deixat d'estar en prealerta per sequera després de 3 anys. Joan Calafat, director general de Recursos Hídrics, gràcies per haver estat amb nosaltres en directe avui dilluns.
Un plaer, moltes gràcies.
Són ara les 8:37 minuts, repassant altres qüestions de l'actualitat estatal i internacional. I precisament continuem parlant de les tempestes que encara continuen actives a alguns punts d'Espanya. Andalusia, però, comença a recuperar a poc la normalitat, malgrat que encara es mantenen actius alguns avisos i també el pla d'emergència després dels darrers dies d'intenses precipitacions i inundacions amb centenars de persones desallotjades, més d'11.000. Una part dels evacuats ja han pogut tornar a casa seva i avui es reprenen la majoria de les classes el mateix dia que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, torna a les zones més afectades pel temporal, amb epicentre a Granada i a Jaén.
Des del 27 de gener fins a nit s'han atès 10.800 incidències. En les darreres hores, més de 300 veïnats d'Ubrique, per exemple, població de Cádiz, que feia 4 dies que estaven evacuats dels seus domicilis, precisament per la crescuda del riu i despreniments de grans roques, han pogut tornar a les seves cases. En canvi, a l'hora del riu, Sevilla, per exemple, continuen desallotjats una quarantena de persones i els serveis d'emergència mantenen les tasques a fi de treure l'aigua que s'hi ha acumulat. Antonio Enamorado és alcalde.
Siguen desalojados todos los vecinos de Lora del Río y lo seguirán estando en los próximos días hasta que el río no baje de la cota en la que está entrando dentro de sus casas. El caudal sigue siendo de más de 3.000 metros cúbicos hora. El río solamente baja un centímetro por hora. Está bajando y no subiendo, pero desde luego es un deceso poco pronunciado que poco nos ayuda.
L'executiu central prioritzarà un paquet de mesures perquè les famílies andaluses, diuen textualment, puguin recuperar-se com més aviat millor dels efectes de les borrasques, ho ha dit la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, durant una visita a Villafranca de Córdoba.
Que desde luego no podemos esperar. Es decir, que el gobierno de España tendrá que poner todos sus recursos con anticipación y tendrá que ponerlo a disposición, sobre todo de los ayuntamientos, de nuestros consistorios, como hicimos en la Dana de Valencia, que son los que directamente tienen que atender mucho más de cerca a las familias y tienen que atender el daño de las infraestructuras que permiten en un pueblo poder continuar la vida. Y luego está toda la tarea en carretera, en las redes ferroviarias, en los aeropuertos.
A Extremadura avui sí que es recuperen les classes de tots els centres educatius després de la reobertura de les carreteres que fins ahir varen romandre tancades al trànsit pel temporal.
I primeres afectacions per la vaga ferroviària sense data d'una nova reunió que pugui desencallar el conflicte. Les protestes dels maquinistes afectaran milers de passatgers amb el conflicte del tren de Rodalies a Catalunya encara amb el servei a mig gas. S'han cancel·lat més de 330 trens d'alta velocitat i en aquesta hora ja es registren retards importants.
Transports ha fixat un serveis mínims d'entre el 75 i el 73% del tren de Rodalies i llarga distància. L'aturada reduirà un 20% del total d'activitat privada del transport de mercaderies. Les aturades han començat aquesta matinada per protestar, recordem-ho, contra la manca de seguretat als trens arran dels accidents mortals d'Adamuz i de Gelida. De moment no hi ha data d'una nova trobada entre el Ministeri de Transports i els sindicats. Fins ara el ministre de Transports, Òscar Puente, s'ha trobat amb ells en tres ocasions diferents. En tot cas, les aturades s'allargaran fins dimecres.
I de la crònica internacional, pendents de la situació a Cuba, l'Agència d'Aviació dels Estats Units ha avisat que els principals aeroports d'aquest país han quedat sense combustible.
Els aeròdroms internacionals d'allà han esgotat les seves reserves de combustible pels avions A1, que són els més emprats com avions comercials, enmig del desabastiment que pateix la illa. La situació s'ha agreujat per l'interrupció del subministrament procedent de Venezuela arran de la captura de Nicolás Maduro per part dels Estats Units.
I victòria contundent de la coalició governant al Japó, la primera ministra Sanae Takatiki ha aconseguit la majoria absoluta que cercava i obtindrà més de 300 escons dels 465 que té la Cambra dels Representants.
La campanya està marcada per la crisi econòmica i per l'augment de la despesa en defensa. La primera ministra ha aconseguit connectar amb l'electorat jove i gran. La conservadora va convocar eleccions anticipades al gener amb tan sols 3 mesos de govern per aprofitar la seva popularitat.
I ha dimitit el cap de gabinet del primer ministre britànic en relació amb els documents de l'escàndol d'Epstein. Morgan McSweeney va tenir una implicació directa en el nomenament de Peter Mandelson com a ambaixador als Estats Units, tot i conèixer els seus vincles amb el financer i pederasta estatudinenc.
Mandelson va deixar el càrrec al setembre i la policia britànica va escorcollar divendres dues propietats seves en recerca de proves. L'oposició reclama al primer ministre Keir Starmer que assumeixi la seva responsabilitat i que també dimiteixi.
I passen 42 minuts de les 8 del matí abans de la informació insular amb les desconeixements. Accions, escoltam els sons que ens arriben d'aquesta matinada dels Estats Units.
Titi me pregunto si tengo mucho novio, ey. Mucho novio, tengo a una mañana otra, ey. Me la voy a llevar la top, un VIP, un VIP.
És que aquesta matinada ha estat la gran nit del futbol americà i de l'espectacle americà, perquè des de fa un bon grapat d'anys una de les coses que més s'espera és el descans, aquests 20 minuts en què un artista fa que el camp es converteixi en escenari. Enguany tocava Bad Bunny i la seva intervenció a favor dels migrants als Grammy ja feien intuir per on aniria la cosa i no ha decebut a ningú.
Perquè la seva actuació a la Super Bowl ha estat una autèntica explosió i una exposició pública de contradiccions de l'Amèrica de Trump, que canta i balla les cançons que alhora critiquen el seu sistema, criticant que és una societat que no seria res sense els migrants i en especial sense els llatins, i que cantava Nueva York enmig de Califòrnia i que demanava que no es clavés la bandera a Puerto Rico. De fet, un altre puertorriquen convidat de Bad Bunny deia just això.
Quieren quitarme el río y también la playa, quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No, no, suerte.
Ricky Martin, però també hi eren Karol G, Cardi B, Jessica Alba, Alix Earl, Pedro Pascual, Jaume Mico i també cantant, com va fer Ricky Martin, que sentíem ara, un altre artista ben compromesa, Lady Gaga. En tot cas, dèiem, Bad Bunny va ser el gran protagonista de la nit, que mentre reivindicava Llatinoamèrica d'aquesta manera...
God bless America! Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States, Canadà.
Ja ho veiem, deixant pel final de la llista els Estats Units i Canadà, i de l'hora també aixecava l'estadi més ple i més televisat en aquell moment del món.
Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
Per cert, a part de cantar Benito Antonio Martínez Ocasio, o Bad Bunny, abans i després hi va haver un partit de futbol americà a la Super Bowl, en la qual, paradoxes de la vida, perderen els Patriots per 29-13 contra els Seattle Seahawks.
Un espectacle d'esport, també de música, enguany amb un regust de política. Són les 8:45. Tot d'una arriben les desconnexions insulars.
Perú, Ecuador, Brasil, Colòmbia, Venezuela, Guyana, Panamà, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Jamaica, Haití, las Antillas, United States.
IB3 Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortego.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. L'Ajuntament de Sóller vol cedir els terrenys de la plaça de les Teixidores a l'IBABI perquè s'hi construeixi una promoció de 24 habitatges protegits. Actualment acull un aparcament de 100 places. El consistori el vol soterrar i construir habitatge públic per donar resposta a la crisi que es viu al municipi. La mesura, però, ha generat oposició entre alguns veïnats. Tot d'un en parlem d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia.
Bon dia. En aquestes hores ja trobem retencions habituals en els principals accessos a Palma. A la via de cintura, començant des de Carrera o fins al cementeri, i trobaran tràfic lent. D'altra banda, trobaran retencions a l'arribada a Palma des de l'autopista d'Inca fins a la incorporació a la via de cintura. També trobaran retencions a la carretera de Sóller, sentit Palma, i tràfic lent a la carretera de Valldemossa. A la resta de carreteres trobaran tràfic fluid i sense incidències. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, José. Amb Ivan López, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ei! A IKEA Mallorca t'ho fas que sigui estiu tot l'any. Així que continua gaudint de moments únics a l'aire lliure. Descobreix el nostre sortiment d'exteriors a la teva botiga i a mallorca.ikea.es. T'hi esperam.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Ho dèiem en portada. L'Ajuntament de Sóller vol cedir els terrenys de la plaça de les Teixidores a l'IBABI perquè s'hi construeixi una promoció de 24 habitatges protegits, una mesura que el consistori defensa, tot i l'oposició que ha mostrat alguns veïnats. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. La plaça dels Teixidors de Sóller acull actualment un aparcament de 100 places. L'Ajuntament el vol soterrar i construir habitatge públic per donar resposta a la crisi d'habitatge que es viu al municipi. Miquel Nadal, Valle de Sóller.
Hi ha molta demanda i molts problemes d'habitatge aquí a Sóller, n'hi ha poc i és molt car, i el que feim ara és impulsar una sèrie d'habitatges a diferents indrets del poble perquè la gent jove i la gent gran també tingui accés a un habitatge.
Des de l'entitat SOS Sóller, Bartomeu Miró denuncia que per donar resposta a la problemàtica de l'habitatge altres mesures serien més efectives.
Pensant que és més cosmètic, perquè 20 habitatges no aclaran res. S'hauria d'intentar minimitzar les cases buides, que se calcula que n'hi ha quasi 1.000 a Sóller, se calcula que hi ha 600 lloguers il·legals a Sóller, o sigui, són números molt grans, que pensam que fent mesures cap aquí és molt més ràpid i efectiu.
A banda d'això, alguns veïnats lamenten que no es construeixi en, que es construeixi en aquest espai i demanen que la promoció es pugui ubicar a un altre lloc.
S'ha de construir, ja estan massa pinyats, com poden veure.
Trob que l'únic espai que tenim obert ara el tancaran.
Precisament, l'oposició veïnal va dur l'Ajuntament a modificar-ne el projecte original per minimitzar el seu impacte, tal com explica el batlle Miquel Nadal.
Aquesta modificació el que permet és que quan baixem per Romaguera, immediatament veiem en primer pla la fàbrica nova, la fàbrica nova que està valorada en 9, o se farà una inversió per part del Consell de Mallorca de 9,2 milions d'euros.
També genera polèmica el fet que la plaça estigui ubicada en una zona inundable. Tot i això, des de Balí asseguren que es tindran en compte les indicacions de recursos hídrics del govern balear.
D'altra banda, el gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca diu que els serveis tècnics de l'empresa pública tenen directriu política d'anar de la mà del comitè d'empresa a la resolució de les al·legacions dels treballadors sobre la seguretat del tren mallorquí.
Això sí, diuen que els 48 punts d'al·legacions presentats per la part laboral dijous s'acceptaran en funció del criteri sobre la matèria dels enginyers de SFM. José Ramon Horta, en declaracions a IB3 Ràdio.
Poden fer aportacions, però no poden corregir-ho bé un enginyer. Les instruccions polítiques que han rebut els tècnics, que són els que contesten aquestes delegacions, són de veure el màxim de quadrar i de caminar de la mà amb el comitè d'empresa, perquè aquí l'empresa ferroviària són tots un.
8 i 50 minuts, les obres de remodelació del mercat de Sóller s'han trobat amb una sorpresa, dos murals pintats a les parets que havien quedat tapats amb el pas del temps i que ara s'ha confirmat que són autoria de Pere Pavia.
El mercat de Sóller es va inaugurar l'any 1952. A partir dels anys 60, a la primera planta s'establí un supermercat. Antoni Quegles, arxivista i tècnic municipal de Patrimoni de Sóller.
En un moment indeterminat, cap als anys 70, principis dels 80, aquest mercat tanca i la part de dalt del mercat va quedar inutilitzada, no? I sabeu que hi havia aquests murals pintats en fred damunt la paret que van ser tapats perquè l'ús que se donaven a aquest espai no interessava que sabés.
Després de 40 anys d'oblit, les obres de rehabilitació del mercat de Sóller han descobert aquests murals.
Inicialment, per la tipologia dels dibuixos i la signatura, mos induïa a pensar que podien ser, si no d'ell, qualque deixeble, qualque inspiració d'en Juli Ramis, que és un pintor sollerric bastant conegut, no?
Ara bé, l'anàlisi pictòrica de diversos experts consultats per l'Ajuntament de Sóller han determinat que els murals són obra de Pere Pavia, artista vinculat a la vall i que és creador del monument que commemora l'atac dels turcs al poble.
Una vegada que ha aclarit el valor que tenen de l'autor, no? El que voldríem, el que haurem de fer és valorar a nivell tècnic i a nivell municipal com se poden conservar i se poden protegir i mantenir aquest tipus d'aquestes pintures, no?
El consistori solleric ha confirmat que canviarà el projecte d'obra, ja que on hi ha els murals estaven projectades unes finestres.
Mentrestant, a Sant Llorenç, l'Ajuntament ha iniciat aquest cap de setmana la campanya de lluita contra la processionària amb la participació de 24 caçadors.
Han disparat 7.500 cartutxos de munició cap a les bosses confegides a les branques dels pins de fins a 80 parcel·les i zones verdes. Joan Mestre és regidor llorencí de Medi Ambient i Mateu Oliver, secretari de la Societat de Caçadors.
Fem una publicació a xarxes socials de l'Ajuntament i també en el registre d'Ajuntament i els veïnats que ho sol·licitin, fem una llista i després procedim a venir. Aquí hi ha les enfermedades de nines petits i després dels animals, com els cans, no? Que si mos seguien una cuca, pues, poden perdre la llengua.
És un altre tipus de munició, talls les branques, després el processionari tallaven terra i ten més perill per als animals. Amb això tenim una munició especial per dir 11 per fer un forat a les bosses, que ells mateixos després una ballada es perdiga o travessa el seu propi suig, se va en una salta i se va morint dins la bossa penjada en espí.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Arribem a un nou lloc amb cares noves i una plaça ben guarnida per l'ocasió. Arribem contents amb les maletes que hem anat omplint de tants moments voltant pel món.
una carretera llarga.
8 i 53 minuts, centenars d'infants acompanyats de les seves famílies van sortir ahir al carrer de Palma, als carrers de Palma, volen dir, per participar a la rueta d'enguany, una jornada de disfresses que queda una mica deslluïda pel mal temps.
L'Ajuntament ha organitzat més d'una trentena d'activitats de franc repartides en diversos punts del centre. Entre les propostes més demandades destacaren els pintacares i el taller de màscares.
Pues están haciendo unas máscaras que les han, no sé, venimos de en plan que no sabíamos qué veníamos a hacer. Pero claro, como pueden hacer actividades los niños, es lo mejor, para tenerlos así entretenidos en los fines de semana.
Bueno, estoy fent caretes de carnestoltes, les retem, les pintam, n'hi ha pintacares. Molt bé.
Somos tres parejas con bebés y pensamos que compaginaba bien hacer algo que fuese a conjunto con los bebés y hemos pensado, pues eso, disfraz de apicultor con las abejitas.
Personatges fantàstics, superherois i tota casta d'animals varen ser les disfresses estrella, però enguany, sens dubte, n'hi ha una que ha predominat per damunt la resta.
Enguany el disfraç d'estrella és el disfraç de Narumi, de les Huntreads. També hi ha a Zoe, però a ells els agrada Narumi. I van una de blanco i l'altra de amarillo.
De les guerreres K-pop de Mira. De unes que han salido nuevas y esta es mi favorita.
La rueta dona així el tret de sortir d'uns dies de celebració que continuaran dissabte que ve amb la rua, consolidant el Carnaval de Palma com una de les festes més participatives del calendari lúdico festiu de la capital balear.
I un darrer punt, perquè el Departament de Territori, Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca es trasllada avui a Eivissa per conèixer de la mà dels seus homòlegs eivissencs com s'han implantat a l'Illa Pitiusa la regulació de l'entrada de vehicles. Concretament visitaran la ubicació de les càmeres de vigilància per controlar aquesta entrada, així com el sistema de control situat al port d'Eivissa. D'aquesta manera arribam a les 8:55 minuts. Continuem la informació aquí a Beta Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí i detrás ràdio.
I són ara les 8:55 minuts, com cada dia en aquesta hora anem amb la cultura.
Un bon dia, o potser una nit, prop del mar jo m'havia dormit.
Començant parlant dels Premis Gaudí amb regust mallorquí. Han començat aquesta nit aquests guardons, són els guardons del cinema català, ni més ni manco que Magalí Seré, que té una gran relació amb Mallorca, i el seu bon amic Salvador Sobral obriran la gala amb l'Àguila Negra de Maria del Mar Bonat amb una coral que els aportava el cos.
Prop de mi el batec s'acaba i com caigut el cel l'ocell es va.
Cirat ha estat un dels títols triomfadors d'aquesta nit de premis, amb 8 guardons dels 12, als quals optava inclòs el de millor pel·lícula en llengua no catalana, i Frontera, de Judit Colell, ha guanyat el premi a millor pel·lícula per partida doble pel jurat i també pel premi especial del públic. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Han completat aquest palmarès Sorda d'Eva Libertat amb 3 estatuetes, entre les quals millor direcció i millor guia adaptat, també el Premi Gaudí de la nit, el de direcció novella, el primer que s'ha atorgat, l'ha recollit Gemma Blasco per La Fúria. És un retrat molt cru sobre l'agressió sexual. Blasco precisament va ser agredida sexualment amb 18 anys i ha recollit el guardó amb un discurs potent dedicat a les víctimes de violència sexual.
Et sanaran i et repararan, i algun dia podràs executar a través del cinema una venjança poètica i respectuosa. No tens res del que avergonyir-te. De fet, gràcies a la lluita de dones com tu, el 2026 t'asseguro que la vergonya està canviant de banda.
Com a curiositat, la protagonista d'aquesta història, Ángela Cervantes, ha guanyat el Gaudí a millor protagonista, i el seu germà, Álvaro Cervantes, el de millor secundari per Sorda. Mario Casas ha estat reconegut com a millor actor per Molt lluny. El Premi Gaudí d'Honor 2026 ha reconegut Sílvia Munt com una veu clara del cinema català contemporani, i les seves paraules han estat un clam pel reconeixement de les dones.
Hi ha pressions inconmensurables perquè res no es bellugui i tothom torni al lloc que tenia. Alguns estan molt enfadats amb nosaltres, però som moltes i en venen moltes més. És per això que s'ha de...
Els Premis Gaudí s'han celebrat aquesta nit, amb la majoria d'edat han celebrat en una gala al Gran Teatre del Liceu amb catifa vermella a la Rambla de Barcelona i 1.800 convidats.
I ara és el moment de fer-vos un seguit de propostes culturals.
Oruguitas enamoradas pasan sus noches.
Estem de disfresses i de música i comença amb Toni amb una oferta pels més petits a la nostra agenda cultural.
És així, això que venim d'un cap de setmana de rues i de ruetes, segur que el més petit de la casa el sona aquesta música que sentim de fons, és la de la família Madrigal, de la pel·lícula Encanto de Disney, que ara es transforma en musical i que du per nom, i del mateix nom, de la família de Bruno. Conta la història d'Anna Mirabel, l'única membre de la seva família i sense poders màgics a un encantador poble colombià. Resum conte que parla d'autenticitat i d'amor precisament en temps de disfresses i en temps tan convulsos. I la importància de la família, música, màgia i moltes coreografies. I atenció, perquè si aquesta és a la sala petita de l'Auditorium, a la sala gran i el mateix dia tenim l'actuació, un tribut a les guerreres K-pop, Rumi, Mira i Zoe, les integrants de Huntrix, que són aquestes que interpreten Golden, que sentim de fons, i de, per tornar a viure aquesta nova aventura damunt l'escenari, però amb persones de veres.
I de bé, com dèiem, amb un regust ben infantil en aquesta agenda cultural, justament la setmana en què hi ha els carnavals, arribarem a les 9. Continuen la informació aquí a Vetra Ràdio. Repassant les qüestions informatives més destacades d'aquest matí de dilluns, l'aigua està garantida a les Balears aquest estiu després de les intenses pluges registrades els darrers mesos. Així ho ha assegurat el director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, a l'informatiu matí. El darrer balanç publicat aquest cap de setmana ja apunta que les reserves van a l'alça i que Eivissa, després de 3 anys, ha deixat d'estar en situació de prealerta.
I la previsió és que les reserves encara creixin més els propers mesos fins a l'abril, ja que l'aigua del mes de gener s'anirà filtrant més a poc el subsol i no serà fins a finals del primer trimestre d'enguany quan ja es dipositarà els aqüífers. Per això Calafat confia que aquesta primavera s'afregui el 60% de capacitat que afegits a la producció de les dessaladores serà